Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. Protecció Civil ha activat els plans d'emergència Aerocat i Ratcat a l'aeroport del Prat per una fuga de material radioactiu de baixa intensitat. 13 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a un avió que contenia un paquet de material mèdic que s'hauria vessat. Els passatgers del vol continuen a aquesta hora confinats a l'avió com a mesura preventiva, però a hores d'ara no hi ha risc ni per als viatgers ni tampoc per l'operativa de l'aeroport que ha resultat afectada. 5 treballadors de terra han estat traslladats a un centre mèdic per precaució. Més qüestions. El govern espanyol acusa els populars europeus de bloquejar l'oficialitat del català a la Unió Europea. És el secretari d'Estat per la Unió, Fernando Mariano.
Un caso muy sólido desde el punto de vista legal. La opinión de nuestros expertos legales es clara. Es posible incluir estas lenguas como oficiales sin necesidad de reformar el tratado. Y el problema es que probablemente nos encontramos de manera sistemática que detrás de algunos argumentos que a veces se utilizan o se presentan como de manera legal, hay razones políticas.
Les declaracions de Mariano arriben després que països com Finlàndia o Suècia, on governen partits de la família del Partit Popular, hagin expressat els dubtes sobre l'oficialitat del català, argumentant aleshores qüestions econòmiques o legals, tot plegat durant la presència espanyola del Consell. I en ple període d'emergència per sequera, tornant a casa nostra, el Gremi de Jardineria de Catalunya alerta que el decret de sequera que afecta el rec al sistema Ter Llobregat els aboca al tancament de preses i pèrdues també molt importants. El sector lamenta que no són els que més aigua gasten, però que per contra pateixen més restriccions. En parla el president del Gremi de Jardineria, Miquel Martín.
L'anterior sequera, 2007-2008, el Gremi de Jardineria va tenir una davallada de facturació del 50% i el 30% de les empreses van desaparèixer. Com a gremi vam fer una enquesta novembre del 2023 i en aquell moment l'enquesta ens van dir els nostres agremiats que la facturació havia baixat un 20% i encara no havia entrat en emergència. Perspectives històriques i cap on anem és que tenim un problema molt greu.
Per tot plegat, el sector demana al govern català que desenvolupi un certificat d'eficiència hídrica perquè la gent que compleix tingui una restricció d'aigua ajustada. I abans de la informació esportiva, atenció si sou consumidors de Milka, perquè el Ministeri de Consum alerta de fragments de plàstic en un lot de barretes de xocolata Oreo. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària detalla que les unitats afectades tenen data de caducitat l'1 d'agost d'aquest any i el lot és el 0SK09344-22. La resta de productes de la marca Milka no estan afectats. Per tant, qualsevol persona que tingui una unitat d'aquesta barreta que no el consumeixi i que en demani la seva devolució i en el cas de necessitar més informació es pot dirigir al Servei d'Atenció al Consumidor. Ara és la 1:03, moment, per tant, per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb Pol Corredoira.
Atenció a la revolució que planteja World Athletic. Segons el Daily Mail, podria substituir-se la tradicional taula, el salt de longitud, per una superfície que mesuri empremta a empremta la distància de batuda. Segons aquesta informació, la idea seria provar-ho a partir de 2026 a les grans competicions amb l'objectiu d'implementar-ho als Jocs Olímpics de Los Angeles del 2028, en aquest cas. L'objectiu seria evitar els salts nuls que van suposar un terç de tots els salts al Campionat Mundial de Budapest. El director executiu de World Athletics vol fer més atractives les categories menys populars i confirma que treballaran aquests dos anys per presentar una proposta que funcioni. Si no, mantindran la taula com fins ara. El salt de longitud va entrar al programa olímpic, recordem, l'any 1896. I en motor, en marxa la segona i última jornada d'entrenaments de pretemporada a la MotoGP. Des de les 12 del migdia i fins a les 7 hora catalana, els pilots poden provar les noves motos per 2024 que s'estrenaran, recordem, el 10 de març al mateix circuit de Losail, la Qatar, on estan rodant ara mateix. Ahir el més ràpid va ser el vigent campió, Pecco Bagnaia, dues dècimes es va quedar al segon del Mundial l'any passat, Jorge Martín. Aleix Espargaró va completar el podi. Marc Márquez, a bord de la nova Ducati Gresini, va ser 16è a menys però d'un segon del líder. Les sensacions són bones després de les proves d'ahir i de les realitzades a València després del final del campionat de 2023.
Doncs amb aquesta notícia esportiva acabem. Gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora serà a les 2 a l'Estel migdia. Sempre recordin, poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins les 2, els deixem amb el tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel.
diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Sis minuts, ara us ho comento això. Sis minuts que ha passat a la una del migdia.
Entrat
i és gol. Inés Farrés, dissenyadora de moda i de moda.
No he vist la llumeta.
Què tal? Com
bon
estàs?
Dia. Molt bé.
Sí, ha sonat per aquí un. Alberto San Juan està d'Òscar.
Perquè recuperem el tema i aquí Joan Trias ha vist Balenciaga.
Sí, llavors, ja tocava.
Sort que era això, ja i no una altra cosa. O sigui, encara estem aquí parlant
no,
de la
no,
feina.
No.
Però...
Alberto San Juan, un gran que interpreta el paper de Balenciaga. Jo crec que ho fa d'una manera exquisida.
D'Òscar, justament.
No, t'ho dic de veritat. Jo penso que ho fa d'una manera exquisida, Alberto San Juan.
No, està molt
i
bé.
I que pots entendre molt bé, més enllà del personatge, la persona. Que era Valencià.
I tot això sense saber gaire informació d'ell.
No, clar.
I sense les poques entrevistes, tot, dic, està molt bé.
I entens molt bé per què fa el que fa.
Sí. I què és com és.
I com ho fa.
Sí. I les coses que amaga, que no amaga i tal, està...
No seria altament recomanable, de veritat. Valencià, que la trobeu a...
Disney+.
Sí,
no era el tema d'avui, però hem començat amb això. Està molt bé.
Exacte. Escolta, però sí que anem de pel·lícula en pel·lícula.
Sí, perquè continuem en el més temàtic de cinema, moda...
No desvetllis coses que jo no he vist, aquesta.
No?
Tinc moltíssimes ganes.
Jo tampoc l'he vist, però tenim la informació justeta. O sigui que avui ens quedem més amb la superfície, perquè quan la veiem ens podem endinsar una miqueta més.
Val.
Però abans de res, un apunt. Aquest cap de setmana van ser els Premis BAFTA. I com sempre diuen que és una antesala dels Òscar, dir que la pel·lícula premiada a la categoria de millor vestuari ha estat Pobres Criatures.
Sí.
I contem que teníem les mateixes 5 nominades que els Òscar.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, no sabem si és una mica el que serà, però de moment Pobres Criatures s'han portat al BAFTA, veurem els Òscar.
Sembla molt bé.
Jo era la que deia que estava tenint com massa, o sigui, molta repercussió entre la pel·lícula. O sigui, la pel·lícula és com que he escoltat opinions de tot, però sí que la posada en escena i el vestuari és el que s'està posant com més en alça. Llavors, doncs, entenc que doncs, sigui una de les que puguin ser premiades, tot i que continuo defensant l'Òscar per Barbie.
Sí, eh?
Ho continuaré defensant, allà... sisplau. Que sigui almenys el Premi de Consolació per la posada en escena. Jo crec que la Margot Robbie està perdent ja les ganes perquè els BAFTA va anar ja més senzilleta, més... Jo crec que l'estan apagant a poc a poc, o sigui que aquí...
Que era vestuari, eh?
Sí.
Ah, no, perquè l'altre era... Perdó, ara m'he confós jo. Estava pensant, no, és que ara competirà amb la Sociedad de Nieve.
No,
maquillatge i perruqueria.
Exacte.
No és vestuari.
Aquí continuem parlant de vestuari, que són les mateixes 5 nominades dels Òscar, que estaven també pels BAFTA, i per això ha sigut com una mica el dir, bueno,
total,
si aquí s'han portat aquest Pobres Criatures, doncs veurem a veure què passa amb els Òscar. Però bueno, justament volia comentar també, perquè Pobres Criatures, doncs com això, estan dient que és molt bo el vestuari, i fer com una mica d'anexa amb una directora de cinema que també sempre s'acostuma a valorar molt el vestuari i que justament té pel·lícula nova a cartelera, que parlo de Sofia Coppola i de la seva pel·lícula Priscilla, que es va estrenar real 14 de febrer la setmana passada. Just quan s'acaben
de... Moltes ganes de veure-la, aquesta.
Té molt bona pinta. Sí. M'han arribat també opinions de tot.
Mi també.
Com sempre. Perquè, a més, jo penso que hi ha gent que va veure les pel·lícules de Sofia Coppola ja negativament.
Segur.
Ja hi ha gent que la té tan tatxadeta, pobra, que ja van a tope.
No sóc un hater de Sofia Coppola. També et diré que no és la meva directora predilecta.
Però vas una mica a la pel·lícula a veure què.
Sí, clar, evidentment.
Jo crec que hi ha gent ja que va com tatxant-la. Però bueno, almenys segur que, bueno, només pel tràiler i, i com està feta, té molt bona pinta a nivell estètic.
No crec que a nivell de vestuari, no crec que hagi estat una pel·lícula fàcil.
No, i a més he llegit per molts llocs que tenien poc pressupost.
Imagina't.
Que han hagut d'estirar una mica i sobretot, clar, estirar un pressupost amb un resultat que saps com ha de ser,
sí,
doncs acostuma a ser una mica més complicadet. Que també aquesta pel·lícula podia haver entrat ara als Oscars i també s'ha quedat fora de nominacions
fora
i de tot.
Sí, sí, sí,
sí, que,
sí,
però
sí,
bueno, igualment defensarem aquí la seva feina. Llavors, això, la pel·lícula Priscilla, que la trama remunta a la dècada dels 60 per explicar la difícil relació entre Priscilla Presley i el seu marit, l'estrella del rock, Elvis Presley.
Ara.
Llavors, la història de l'enfoc, com dèiem, doncs pot agradar més o menys, però el que és innegable és la posada en escena tan cuidada i la recreació d'estilismes icònics de la parella.
Ah, és que és aquí.
El que dèiem, en moments concrets i coneguts de la seva història.
Sí, 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 sí.
Que formen part de l'imaginari col·lectiu, llavors, bueno, els han hagut de recrear pues, amb bastant fidelitat.
Absolutament.
Llavors estan recreats a partir de la investigació i estudi de fotografies antigues i també de pel·lícules casolanes de la família Presley.
Fixa't.
I llavors, clar, també han hagut de fer estudi de les col·leccions històriques de teixits de l'època per reproduir doncs, tot el vestuari. Una feina doncs, molt meticulosa per part de la directora, que és una addicta també al detall i a cuidar l'estètica.
Sí.
O sigui, això sí que les pel·lícules et agradaran més o menys, però estèticament són impecables.
Absolutament.
Llavors, doncs, aquí ho ha tornat a fer. I amb el seu equip de vestuari, capitanejat aquest cop per la dissenyadora Stacy Batat, que ha avalat doncs, això perquè cada look fos el més precís possible i s'adaptés a la realitat al màxim. Llavors, un exemple d'aquesta precisió històrica és el look que penso que ja surt també al tràiler, que és quan hi ha un acomiadament entre Priscilla i Elvis a l'aeroport de Frankfurt.
Sí.
Llavors, aquesta, la dissenyadora Batat ha recreat el seu estilisme al peu de la lletra, prenent com a referència doncs, aquestes fotografies que guardava Priscilla d'aquell dia.
Fixa't.
Llavors, clar, com les fotografies són en blanc i negre, no s'han pogut saber els colors, però la dissenyadora s'ha centrat més en les textures que en el color, per trobar doncs, teixits que siguin similars i, per exemple, doncs, surt amb un vestit de quadres, doncs també ha buscat aquest teixit en estampat de quadres per donar també aquest punt com escolar per rejuvenir-la, perquè era una nena...
Clar.
Que ja van dir que van buscar una actriu que pogués tenir 14 i 28 anys sent la mateixa persona.
Ah, recordem que Elvis Presley s'enamora de Priscilla quan en té ell 20 i escaig.
Jo crec que ell 24, ella 14.
I ella 14.
I clar, la mateixa actriu havia de fer dels 14 fins als... No sé si la pel·lícula abarca fins als 25.
Sí, sí, sí.
Llavors havia d'abarcar tot una mateixa actriu. Per això el càsting també està bastant ben escollit i bastant ben acurat. L'anècdota de tot que he llegit ha sigut molt divertida perquè l'actor, el Jacob, que està també, el Jacob Elordi, que està tot arreu, mereix 1,90 i algo.
Uau!
I la noia mereix 1,50 i poc. Llavors és una diferència molt bèstia respecte a l'original. Llavors s'havien de fer com els plànols on es veuen les sabates, la sabata normal que faria servir la Priscilla, però els plans com més...
Fangos,
eh? Bueno, l'havien de pujar a una capsa de pomes, a un no sé què... Bueno, que 4.000 coses per intentar que compensés. Però realment ara que estan fent les presentacions de la pel·lícula i tal, es veu a la catifa vermella un i l'altre, i és que hi caben dos d'elles. O sigui, gairebé un d'ells és dos d'elles, tal qual... Llavors són cosetes que s'han anat trobant una mica doncs, al rodatge, però com dèiem, tota la part estètica i de més doncs, ha replicat el mil·límetre cada vestit. Per exemple, quan surten amb la filla després del part, també el vestit de rosa que porta la Priscilla, el jersei blau de collal que porta Elvis, recreació superfidel d'un moment històric que retracta i que és això, que tothom doncs, tenim al cap. Alhora, però, la pel·lícula tracta les seves vides privades i, clar, moments que mai van ser públics.
Clar, que se saben... però que mai van ser públics.
Clar, llavors no tens els vestuaris, no tens com més detalls, llavors cal la interpretació d'aquestes coses que hem vist a través de les fotografies públiques per endinsar-se a la història i passar-les a moments privats.
Val, com llavors, ho fas, això?
Clar, llavors hi ha una feina de veure com tot el material que tens, diguem, a l'abast, totes les coses que tu pots veure, l'imaginari que tens d'aquestes persones, i llavors fer com una mica una continuació on ja t'entra una mica la creativitat pròpia, però clar, ser ben fidel a una cosa que saps que es podria posar.
Clar.
I testimonis, imatges i tal, però sense veure realment doncs, quin pijama portaven, si portaven o com era. Llavors, tirar una miqueta com de les coses públiques per passar-les a les privades. Llavors, clar, és un exemple de com la moda pot ser un poderós narrador al cinema i la importància que té això per transportar-nos a un moment concret que podem no haver ni vist ni viscut, però que tu l'estiguis veient i diguis, vale, em crec que va ser així.
Per això m'agrada, que ho tractis tant, perquè normalment anem al cinema i no en som conscients. O veiem una pel·lícula...
És que em dedicaria cada dia a això. O sigui, és tan interessant.
No,
és tan interessant.
No en som conscients.
No, no, i el paper que té tan important d'això, d'ambientar-te, de, com aquest mes en continuarem parlant així de cinema sí. i moda, aprofitant que és l'època...
Saps què m'agradaria un dia?
Vinga.
Ja t'ho demano, eh? A la secció del Víctor Rodrigo, ell ho sap perquè ho parlem molt, i de fet un dia farem un gran debat sobre la trilogia del Padrino. Clar, la trilogia del Padrino destaca tres moments històrics diferents.
Tot i tenir els mateixos personatges.
M'agradaria saber com es fa això, com es treballa això en una trilogia. Clar, el Padrino no és l'única trilogia, eh? Per agafar una icònica sí que agafaríem el Padrino. Clar, dins del Padrino 2, per exemple, es veuen dos moments... Ui, perdoneu, eh? No m'està sortint la veu, ara.
Sembla que s'està emocionant.
No, era la veu, perdó. A l'hora de parlar del Padrino, a vegades m'emociono, eh? Però avui no era el
no fet. Era el cas.
No. Dins de la segona pel·lícula hi surten dues èpoques molt diferenciades.
Clar, però justament això ajuda amb el vestuari. O sigui, és una eina superpoderosa per fer salts en el temps sense haver d'explicar amb el letrerito fa 10 anys, fa 15, només amb coses molt concretes, o per exemple, per això, per un flashback, rejuvenir a un mateix actor i saber en quin moment estàs a tot moment.
Absolutament.
Llavors això em sembla superinteressant.
Ja ho farem, això.
I a totes les, bueno, moltes pel·lícules, això, que tenen salts en el temps i amb poca informació, ser un reflexe de saber on estàs en tot moment.
Sí.
De fet, sempre, quan més fina és la línia, a vegades, si està molt desdibuixada, et perds com a espectador. Llavors, ha de tenir... Doncs, és, bueno, al final és això, una eina més per la narració.
Escolta, Inés, tot i això, eh? Tot i que estiguem parlant d'una pel·lícula que retracta moments històrics, tot i que hem de ser el màxim de fidels possibles a una realitat que ha passat, hi ha llicències?
Sempre.
Sí, eh?
Sí, a totes les pel·lícules històriques, al final, igual que estem parlant ara de que els moments privats te'ls has d'inventar,
sí.
doncs això també porta que, des del moment que entra ja la voluntat, no?, del director i de l'equip, doncs també es puguin agafar certes llicències. I a Priscila, per exemple, hi ha un moment molt concret, que és on està més òbvia, diguem, aquesta llicència, que és el moment tan esperat de la boda d'ells.
Clar.
L'escena de la boda, que és una escena que tothom té, doncs això, a l'imaginari col·lectiu, i és d'on... És on ha integrat una mica la directora un toc de creativitat a la representació. Llavors, per exemple, tenim els elements que els principals, el característic, per exemple, pentinat de Priscila, el col als ulls, aquest maquillatge tan fosc, el vel amb la tiara... Però el vestit de núvia el trobem una miqueta diferent.
Val.
Perquè, per exemple, hagués pogut reproduir l'original. Al final és buscar un teixit més similar, buscar tant. Sí. Però ha agafat el mateix estil similar, així com una mica corte baby doll, que és amb un tall aquí sobre el pit, com una mica camisón, diguem, així en plet blanc. Però en comptes de tenir com la versió inicial que tenia com un encaix amb incrustacions de pedreries, ara és un encaix tot de fil. Un encaix finet, un encaix... Si tu veus les dues imatges, de seguida veuràs les diferències del vestit. Quan a l'original hagués pogut ser copiat, diguem. Però aquí s'ha pres ella una llicència per donar-li això, una versió una mica més llàcia, més naïf, potser també, que diuen que recorda molt el vestuari de les vírgenes suïcides, el tipus de vestit, però que alhora, doncs, s'agafa aquesta llicència. Llavors, com algun cop ja ho hem comptat, és el típic etern debat de les pel·lícules històriques.
Clar.
Acaba la realitat i on comença també una mica... Pues que...
Al final són pel·lícules.
No, i que aquestes produccions sempre s'enfronten a aquest desafiament, no?, d'equilibrar la fidelitat històrica amb la visió creativa de cada director, que també vol aportar i que digui que aquesta pel·lícula se sàpiga que és meva i que no m'he limitat només a copiar tot el que hi havia. Llavors, aquest equilibri entre reflectir l'època i el moment concret i també la interpretació, pues això, personal de Coppola per donar la nova dimensió a aquesta història.
Clar.
Llavors, el vestit en qüestió, però, tampoc és moco de pavo.
No,
és de Chanel.
Ep!
Sí, la nova, jo crec que ha sortit
aquest
guanyant, la Priscila. Sí.
No amb el vestuari.
No, l'original se'l va comprar uns grans magatzems, que Priscila sempre ho va dir a les seves memòries, que no tenia temps per comprar-ho, tampoc tenia... Hi havia molta gent, no, que la seguia, i va ser d'uns grans magatzems i gairebé no es va fer ni proves. Però aquest segon disseny, el de la pel·lícula, és de Chanel.
Val.
Està dissenyat per l'actual directora creativa, Virgin Viard, i és una obra mestra que va necessitar 90 hores per confeccionar-se, perquè està pres d'un model d'alta costura de l'estiu 2020. I llavors, a més, aquest vestit Chanel va proporcionar altres looks a la pel·lícula. Com dèiem, no? Hi havia poc pressupost, llavors el que va fer Sofia Coppola va ser parlar amb marques, perquè, per exemple, l'smoking que fa servir Elvis a la pel·lícula, perquè al moment de la boda, és de Valentino. Llavors el vestuari d'ella, en comptes d'això, doncs va ser de Chanel. En comptes de fer-ho de zero, doncs va demanar a Chanel que els deixessin vestits. Llavors els hi ha proporcionat doncs, vestits de nit, de còctel, roba de diari... I, a més, aquesta relació és perquè també Chanel va ser un dels principals patrocinadors de la pel·lícula i la seva col·laboració es va estendre fins i tot al disseny dels crèdits. Que els crèdits de la pel·lícula estan dissenyats per Chanel i reflecteixen l'estil de la marca.
M'encanta.
Si tinc ganes de veure els crèdits, si és de les poques pel·lícules que vull veure els crèdits, per veure com aquest estil de Chanel també està present.
Amb aquella ser tan característica.
Sí, m'imagino així, no? Com amb aquest toc així elegant, finet i tal, que ha de transportar molt a la marca. Llavors, la relació de Sofia Coppola amb Chanel, de fet, ve de llarg, perquè va començar a l'estiu de 1986, quan la directora va fer unes pràctiques a Chanel amb Karl Lagerfeld quan tenia només 15 anys.
Uau!
O sigui, que ve de... Va ser becària de Chanel.
El 86 naixia jo.
Pues ella ja estava currant, eh? Aquí ella ja estava allà a Chanel pencant.
Fa 38 anys.
Llavors els seus camins s'han anat unint en diverses ocasions des de llavors. Per exemple, va ser fotografiada pel dissenyador Karl Lagerfeld per un llibre de la casa de Chanel. Normalment les catifes vermelles acostuma també a anar vestida de Chanel, freqüenta les desfilades i les exposicions de la marca i també els hi ha dirigit diversos fashion films.
Val.
O sigui que hi ha una certa relació... I és que Sofia Coppola és una de les...
Perdó, què són fashion films?
Són pel·lícules de moda, com seria la traducció literal, que acostuma a ser quan una marca gran presenta una col·lecció, també ho fan les marques petites, no té res a veure, però és com per donar el concepte de la col·lecció, presentes una col·lecció amb un concepte, etc. Llavors es fa com aquesta petita pel·lícula més a nivell conceptual, poden aparèixer les peces de roba o no, i llavors és una mica com per tancar la presentació de la col·lecció, i clar, si a sobre te la fa Sofia Coppola, comences amb la col·lecció, acció ja pels núvols.
Clar.
O sigui que al final són com mitjans de promoció de donar a conèixer la col·lecció.
Molt bé.
Llavors això, Sofia Coppola és una de les directores de cinema que més coqueteja amb la moda.
Sí, tant.
De fet, home, si has treballat també a Chanel, té allà molta relació. I de fet, als seus inicis es va encarregar de disseny de vestuari d'algunes produccions i també va tenir la seva pròpia marca de roba.
Ah, sí?
Que es deia Milkfed i només es venia al Japó.
Ah?
Sí, més curiós encara. Més curiós. Sí, sí, una dissenyadora, o sigui, una directora, molt relacionada amb la moda. I no només amb Chanel, també ha dirigit aquests fashion films, sinó que ja, un cop ha sigut cineasta, també ha realitzat diferents anuncis de campanyes comercials per marques com Dior, Cartier, Marc Jacobs o H&M.
Déu-n'hi-do.
O sigui que aquesta sensibilitat per la moda sempre li acompanya.
Dic, de Dior a H&M...
Sí, H&M, no? Te'n recordes un dia que vam parlar de les col·laboracions d'H&M? Sí. Doncs va ser una de les col·laboracions que va fer i, clar, H&M, igual que va col·laborar amb un dissenyador X perquè li faci la col·lecció, també va col·laborar amb Sofia Coppola perquè li fes també la promoció.
Déu-n'hi-do.
I aquesta atmosfera seva, molt etèria, amb colors vius, però amb aquesta aurea de somni, sempre impregnen aquests anuncis. O sigui que el seu segell està
boníssim.
A tots aquests... Jo us animo a buscar-los perquè és que és realment veure com les seves pel·lícules en versió curteta.
Que bo. Ho buscarem, eh? Això ho trobem a la xarxa?
A YouTube està.
YouTube.
A YouTube estan els diferents anuncis que va fer això amb Dior. Amb Dior ha fet diversos. Amb Dior és el que més ha fet.
Val.
I, si no, també, doncs això, aquestes cosetes amb Chanel, aquestes col·laboracions, avui en dia que tenim tota la meroteca a l'abast. I també, per exemple, aquesta relació amb la moda també té molta amistat amb el dissenyador Marc Jacobs, que va ser el director creatiu de Louis Vuitton durant bastants anys. I llavors va tenir l'oportunitat Sofia Coppola de dissenyar un bolso que porta el seu nom, que es diu SC, i que s'ha redissenyat, de fet, posteriorment en diferents colors, noves versions, i és un bolso bastant conegut de la marca i que es continua venent molt. O sigui que també allà ha tingut els seus pinitos com a dissenyadora. Ella mateixa, però, també és considerada una icona d'estil.
Sí.
O sigui, té també com molts seguidors a les xarxes, és una persona que acostuma també a ser seguida pel seu estil propi. I també les seves pel·lícules, igual que hem parlat de Priscilla, altres pel·lícules també són considerades sempre inspiradores des del punt de vista estètic i estilístic, perquè dèiem, no?, que cuida el detall, que té com un punt molt de moda, molt creatiu... I un clar exemple és la seva pel·lícula Maria Antonieta, que és considerada una fita en termes d'influència del cinema a la moda i viceversa. O sigui, és el clar exemple de que la moda inspira el cinema i el cinema inspira la moda. I és un element narrador molt important aquí, perquè, com dèiem abans, perquè a través del vestuari en aquesta pel·lícula es mostra el contrast entre el malbaratament de la cort de Versalles i la realitat del poble. Aquesta pel·lícula a mi me la van posar a classe, al batxillerat, i ens vam quedar tots meravellats amb tota l'estètica i la imatge. Llavors, en aquesta pel·lícula, que es va rodar al propi Palau de Versalles, l'actriu protagonista, Kirsten Dunst, va lluir més de 65 vestits d'època. O sigui, que es va ser... Aquí sí que va tenir molt de pressupost, no com a Priscila, que va una més justeta. Aquí va fer un despliegue bastant bèstia. I llavors, aquests vestits, que són un derroche d'imaginació, de barroquisme, de luxe, un desplegament estètic que recrea aquest acord versallesca del segle XVIII, que està plena, això, de brodats de pedreria, teixits sumptuosos, bueno, perruques impossibles...
Maria Antonieta.
Maria Antonieta, en plena essència. I les sabates dissenyades per Manolo Blahnik. Sí, que és que fins i tot les sabates en si mateixes ja valien or.
Per qui no el conegui, Manolo Blahnik.
Dissenyador de sabates superfamós.
Sí, eh?
Un dia en parlarem. També el va posar molt de moda, el va posar molt al candeler, Sexo en Nueva York, perquè Carrie Bradshaw està enamorada dels Manolo. De fet, està dit això, portes Manolos. Uns Manolos.
Ara.
O sigui, portar uns Manolos, si algú s'ho diu, res despectiu.
Clar,
o sigui, allà hi ha molta qualitat. I els hi va encarregar ell. I aquest vestuari, doncs, on l'erotisme, la voluptuositat estan molt presents, doncs això, amb escots pronunciats, talls molt ajustats, tot està envoltat d'una atmosfera molt de tons pastel, que és això, doncs és el que caracteritza molt la Sofia Coppola, doncs amb aquesta essència tan naïf, tan romàntica, diguem. I es diu que el vestuari d'aquesta pel·lícula és la millor reinterpretació cinematogràfica de la vestimenta del segle XVIII.
Uau!
Sí que se'l van currar tant... Que,
bèstia.
De fet... I molts crítics diuen que la pel·lícula, pues, sin más, però que tota aquesta estètica fa que pugi la crítica de la pel·lícula i la seva qualitat.
Wow.
Una de les anècdotes més divertides del vestuari, però, és la presència d'unes sabatilles All-Star de Converse,
sí, eh?
De color lila pastel,
sí, senyora.
Que diuen que va ser el germà de la Sofia, el Roman Coppola, qui les va posar durant el rodatge, sense que ella se n'assabentés, i quan ella ho va descobrir durant el muntatge, li va semblar divertit i va decidir deixar-les. Que encara hi ha avui dia gent de però que fort, quin fallo tècnico que ha ficat les Converse.
No, és
la conya.
Sí.
O sigui, òbviament, ningú que està fent aquest despliegue de segle XVIII pensa que les Converse ja hi eren.
Evidentment.
Sí, està clar que és a propòsit. Però va ser com una mica la broma entre germans que la Sofia va dir, bueno, pues la deixem i així cada cop que la veiem ens riurem una estona. Però bueno, sabatilles a part, aquest vestuari va suposar, el vestuari de Maria Antonieta, que parlem ara, va suposar un altre Òscar a la carrera de la dissenyadora Milena Canonero, qui té tres més per la seva feina. Pel·lícules com Barry Lyndon, Carros de Fuego i Gran Hotel Budapest.
Atenció, eh?
Sí, aquí estem parlant de que no s'ha juntat amb qualsevol.
Sí.
I, de fet, Milena Canonero també va ser la dissenyadora vestuari del Padrino. Ah. O sigui que això que comentaves abans també ens pot portar una mica per aquí la informació.
Mira, Gran Hotel Budapest, per cert, qui no l'hagi vist, sisplau, que no se la perdi.
Ai, és que només això, a nivell estètic, si vols,
és magnífica.
Ja valdria per si mateixa. O sigui, és que és... També, sí, mira, el relacionaria una mica. Sofia Coppola amb Wes Anderson tenen un què comú.
Sí.
Una aura comuna.
Pastelós,
sí.
Jo crec que va molt
per aquí. Jo crec que no és casualitat que treballin amb la mateixa dissenyadora vestuari, hi ha d'haver alguna cosa allà comú. O Milena Canonero és fan dels roses i els colors pastel,
també, això
la van a buscar. Pues aquesta dissenyadora, Milena Canonero, la seva primera gran feina com a dissenyadora al món del cinema va ser, ni més ni menys, que La Naranja Mecànica. O sigui, va ser un inici...
Que desagraït, allò, eh?
Bastant fort.
Trobo, no?
Home, però començar amb una superproducció així... Ojo, no estàs començant com per un anunci...
No, clar, però jo què sé, La Naranja Mecànica, per exemple.
A nivell creatiu d'ella, dius?
Clar.
Bueno, són els monos...
T'ho poso la Naranja Mecànica perquè jo crec que és molt visual, tot plegat. És veritat, els personatges vestegen estrany. Molt estrany. L'hagi vist, sabrà, i suposo que la gran majoria ha vist, sabrà de què estem parlant. Qui defineix com vesteix el personatge? El director, vestuari o en consens?
Normalment el consens. O sigui, el director amb el seu guió dona com un cert aire. De fet, el que ens va explicar en el seu moment Sonia Grande treballar amb Woody Allen, depèn molt del dissenyador de, quant de o sigui, quanta llibertat deixi a l'equip creatiu de disseny, de vestuari.
I què és millor, deixar-ne? Perquè, clar, a vegades et poden deixar tanta llibertat que dius...
Jo penso que el millor és sempre consens. Val. Sí, tu pots deixar un cert marge, que el, que també si agafes un bon dissenyador de vestuari ja saps una mica quines idees tens, què ha fet, que, com treballa, no? Però que tu li donis el guió, ell treguin una imatge, uns dissenys, un, una idea, i després, en consens, dir, vale, pues t'has passat tres pobles, o mira, m'està agradant molt el que em proposes, o jo tiraria més per aquí. Sí que és veritat que penso que no guanya res un director que s'imposa massa, perquè al final, si no és la teva competència, deixa't guiar per gent que en sàpiga, però alhora també el dissenyador de vestuari tampoc pot ser pot fer seva la pel·lícula. O sigui, al final està treballant per algú altre que ha creat la pel·lícula. Llavors, sempre hi ha una línia fina, però jo penso que el millor és que es deixin escoltar uns als altres.
Sí, com sigui, Milena Canonero, que no és l'única pel·lícula en les que ha treballat, perquè ha treballat amb més, eh? I déu-n'hi-do quines pel·lícules.
Sí, és que si dèiem que va començar amb La naranja mecànica i els quatre Oscars que ha guanyat per pel·liculones, doncs també ha treballat en pel·lícules com 2001, Odissea en el Espacio i El resplandor de
també,
Kubrick. Memòries d'Àfrica.
Uau, memorable.
O la sèrie Corrupció en Miami.
També.
Que dius, bueno, passar del cinema a la televisió, però per fer una sèrie com Corrupció en Miami, que és llarga i que té el seu què, home, té un molt bon currículum aquesta dona. Llavors, al poc d'estrenar-se la pel·lícula de Maria Antonieta, el que parlàvem, no?, de la relació moda-cinema i viceversa, l'estil de Versalles no va trigar en pujar-se a les passarel·les d'alta costura. O sigui, va sortir la pel·lícula i les grans cases d'alta costura van dir, vale, ens inspirem en això. I llavors va ser font d'inspiració per firmes com Dior, McQueen, Louis Vuitton, que van agafar aquesta tendència i la van tornar a posar a les passarel·les. Llavors, això, un clar exemple de com la moda influeix al cinema, però el cinema també influeix a la moda. Per això aquesta relació i aquesta simbiosi que no pot agradar més. I que un dia també, no molt tard, perquè com estem en aquest mes parlarem d'això, dissenyadors de moda que han passat a treballar a cinema i dissenyadors de cinema que s'han fet dissenyadors de moda.
Clar.
Llavors allà hi ha una línia fina. Llavors, clar, veient aquesta trajectòria, doncs, podem dir que Sofia Coppola és, sens dubte, no només una fan del món de la moda, sinó també una integrant. Ja la podríem posar com a integrant del món
de la moda.
Per tot el que ha portat a nivell estilístic i estètic. I a nivell d'estil personal, ella, com dèiem abans, no?, que també és una mica un referent, a mi m'agrada molt com vesteix ella, perquè és acostuma a tenir com una certa tendència, però sempre amb conjunts molt pràctics. Ella vesteix com molt pràctica en el seu dia a dia, marcada per una paleta de colors simple, monocromàtica, o sigui, no és colors pastel com a les seves pel·lícules.
No, eh?
El dia a dia, el seu uniforme podria ser una camisa blanca masculina o una samarreta així de ratlles marineres, pantalons negres o texans i unes ballarines. També, com és mona, és fineta i és ben cookie, doncs ho pot permetre tot i més. I per la nit, com dèiem abans, igual que col·laborava molt amb Chanel, doncs a les desfilades o a les catifes vermelles, vestits negres, conjunts sobris, sabates de taló no gaire exagerats, i en general com una essència bastant minimalista però elegant. Jo sempre li dic que sempre penso que té com un punt de francesa sense ser-ho. O sigui, a mi Sofia Coppola em dona aquest aire com a francesat.
Sí.
I llavors sempre el mòdul de vestir podria passar com una parisina. Llavors una estètica tan personal i estudiada com la de les seves pel·lícules. O sigui que aquí tenim un bon referent en nivell moda, cinema, i a veure què tal la Priscila.
Escolta, començàvem parlant d'una sèrie de Valenciaga. Hem parlat de cinema, de Priscila, de Milena Canonero, de diferents pel·lícules. Deixa'm tornar al món de les sèries per acabar avui. Tens Apple TV?
Ja sé quina vols recomanar, però no tinc cap el TV. Si algú vol deixar el seu codi durant uns dies per veure la sèrie...
Xxxt, això no es diu per antena.
Bueno, si algú m'ho deixa. Així tinc més agent.
Daniel Look.
Ja sé quina és, ja sé quina
Christian
és.
Christian Dior.
Sí, no sé si... Aquesta, en canvi, pel que he llegit, no és tant un... com un biòpic a l'uso, sinó està inspirada en Christian Dior. Perquè crec que no és com a Valenciaga, no?, que han buscat el personatge tan concret, sinó que crec que és més la inspiració del personatge.
Ho dic perquè la figura de Christian Dior saps que està sempre amb el llindau, amb la línia aquella de a qui va ajudar i a qui no va ajudar a vestir-se.
A què et refereixes?
Al nazisme.
Ah, vale. Bueno, que a Valenciaga també toquen
també
aquesta línia.
També surt.
Toquen aquesta línia. No, doncs tinc moltes ganes de veure-la, perquè, de fet, la van estrenar això molt al moment que Valenciaga...
Sí.
Sí, és veritat que Valenciaga tenia els mitjans per veure-la, però aquesta també tinc moltes ganes, perquè també ha degut ser una producció bastant important a nivell estètic.
Caldrà veure-la.
Llavors la mirarem, l'analitzarem i la portarem.
Ara.
O sigui que aquí ho tindrem.
Inés Farrés, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones. Marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Girocleta, amb Olma Giró.
5 minuts i mig que passen de 2:15 del migdia. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda. Com estem?
Bé, home. Bé, miraves, no? Així estrany.
No, contenta, contenta.
Per què?
Contenta de ser aquí, mira. Sempre hem d'estar agraïts, no?
La màgia de la ràdio.
This is radio. Sí, sí,
escolta, ens explicaves una cosa molt interessant aquest matí, que ara... parlarem extensament, però per qui no hi fos aquest matí, o per qui no se'n recordi aquest matí, cap on anem avui?
Doncs mira, anem cap al subsol de Barcelona en concrets, perquè s'hi estan trobant moltíssimes coses, coses de molt valor històric, patrimonial, suposo que també sentimental, no és una cosa que ens toqui de prop, perquè són objectes, parts, muralles de fa molts i molts anys, però sí que tenen molt valor. Llavors, la setmana passada, diem-ne que ens va deixar com dos titulars prou sucosos. Comencem pel primer, que és, per una banda, sabem que ha aparegut una fàbrica de xocolata del segle XIX sota un edifici medieval de Barcelona, i per altra banda, l'altre titular així sucós que ens deixava la setmana passada, és que a la Rambla de Barcelona s'han descobert més de 20 metres de la primera muralla medieval del segle XIII.
Fixa't.
O sigui, dius, ostres... què està passant, que hi ha el subsol, hi ha de tot. Llavors teníem moltíssimes ganes de parlar-ne, també d'entendre tota la història que hi ha al darrere, i per això aquesta hora podem saludar en directe al cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, que és en Josep Pujades, i que ja ens està escoltant. Josep, molt bona tarda.
Bé, no sé si el tenim. En Josep Pujades, intentarem tenir-lo. Intentarem tenir-lo en els propers, propers minuts. Sigui com sigui, ens deies... que a mi m'apassiona, lo de les Rambles, que hi ha aquests 20 metres de muralla medieval del segle XIII. Això deu ser espectacular de veure.
Ha de ser espectacular, 100%.
M'encantaria, li preguntarem si es pot anar a veure. Exacto. En algun moment.
Sí.
En Josep Pujades, cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona. Però és que encara més m'apassiona més fàbrica de xocolata del segle XIX.
Exactament.
Això m'apassiona molt.
I a part, tota la història que s'amaga darrere d'aquesta fàbrica de xocolata que s'han descobert, resulta que s'ha descobert gràcies a unes obres que s'estan fent en un edifici de l'Ajuntament de Barcelona, que per tenir uns pisos socials, llavors fent aquestes obres s'ha descobert aquesta fàbrica de xocolata, però no només això, perquè resulta que aquest edifici té molta i molta vida. Ho comentàvem al matí, ho tornem a dir, clar, la vida que ara veiem a Barcelona és com pisos o edificis d'X plantes, però abans tot això estava al terra.
Construït sobre construït.
Construït sobre construït. Llavors, clar, s'hi poden trobar moltíssimes coses entre aquesta, una fàbrica de xocolata, i ara crec que sí, Joan, que podem saludar en directe en Josep Pujades, cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí que sí. Mira, estàvem comentant tot el que s'ha trobat, que ho dèiem la setmana passada, aquests dos titulars, per una banda la fàbrica de xocolata, per l'altra la primera muralla medieval del segle XIII. Llavors comencem potser una mica a l'engròs, Josep, però la pregunta seria: quina importància tenen totes aquestes troballes per Barcelona?
Totes en tenen moltes, a vegades fins i tot quan no es troba res. Totes aporten coneixement de la ciutat, que... més o menys la tenim coneguda, però El que anem trobant són les evidències físiques. Podem parlar d'una fàbrica de xocolata, però no en sabem les estructures. Podíem parlar de l'edifici de la plaça de la Llana número 23. Mm. Fent recerca hem trobat que abans hi havia hagut un casal, que aquest casal havia estat en mans de la Pia Almoina. És a dir, que anem desfilant i anem obtenint coneixement, que és del que es tracta, bàsicament.
Ara deies que més o menys la teniu coneguda, però encara queda molt per conèixer del subsòl de Barcelona?
Uf, moltíssim, no ens ho acabarem pas.
No?
No ens ho acabarem pas per moltes obres i per moltes generacions que passin. Sí, fixeu-vos que ara estem a la plaça de la Llana i hem arribat al segle XIV. No hem anat més avall, entre altres coses, perquè l'obra no ho necessita, tot i així hem baixat molt més del compte que estava previst, però és que si baixéssim gaire més avall hi ha un problema d'estabilitat de l'edifici, que evidentment això, la seguretat va davant, i per tant allò, diguem-ho, que quedaria com a reserva arqueològica tot el que hi pugui haver a sota, que possiblement encara queden uns quants metres de reblert i que ens podrien donar moltes sorpreses, evidentment que sí, i a molts llocs de la ciutat on no s'ha treballat mai. Bé, hi ha molta casuística diferent.
Hola, Josep, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlareu amb l'Olma de totes aquestes noves estructures que s'han trobat abans, però ens deies una cosa que em feia molta gràcia, que és, ja ens suposem com era Barcelona, ja ens suposem tot el que hi ha, perquè hi ha tots els estudis que ens ho indiquen, només ens faltava la prova física, que és la que anem trobant a vegades, no? Intueixo, per exemple, que això ho deu saber, i deu ser una veritat una mica de Pere Grullo, però per deixar una evidència. Intueixo, per exemple, que si ara fem una línia nova de metro, és impossible que en el traçat ens acabem trobant alguna cosa?
Impossible no. Impossible no. De totes maneres, les línies que s'estan fent ara de metro no són com les primeres que es van fer. Fixeu-vos, tot el que s'està fent s'està baixant 60, 70, 80 metres cap a baix, per sota de la superfície, i és molt difícil a aquelles cotes trobar-hi restes arqueològiques. Tot i així, podem tenir sorpreses. Podem tenir sorpreses, jo recordo que em sembla que és per allà plaça Cerdà, amb una d'aquestes línies, a 25 metres de fundària, és a dir, a nivells totalment geològics, on els arqueòlegs no hi anem a fer res, havia sortit alguna resta paleontològica, per exemple. I si bé el túnel que fa la tuneladora no seria feina d'arqueòlegs, però sí les estacions que s'estan fent, perquè parteixen de la superfície i van tirar avall. A veure, he de pensar que és una ciutat que s'ha anat desenvolupant, però que està densament poblada. A vegades ens sorprèn que, malgrat aquesta superposició d'edificis que heu comentat al principi, encara trobem restes, i restes prou importants i prou voluminoses.
I si això passa, Josep, s'atura tot?
Perdó?
Dic, si això passa, s'atura tot?
No, ni s'atura tot ni s'acaba el món. A veure, penseu una cosa, que abans heu fet el comentari de... En unes obres s'ha trobat. Compte, aquestes obres, tant la de la Rambla com la de la plaça de la Llana, hi ha mesos enrere i a vegades anys enrere, sobretot el projecte de la Rambla que ve de tan lluny, ja hi ha hagut feines preventives per part d'arqueologia. I aleshores, quan es redacta el projecte, ja es té en compte quin tipus d'arqueologia es pot trobar i quin tipus de restes poden haver-hi allà sota. I quan fins i tot es fa la licitació de l'obra, ja es té en compte que hi ha d'haver un equip d'arqueologia treballant. I és el que ha passat tant a plaça de la Llana com a la Rambla. Al moment d'aixecar la primera pedra, els arqueòlegs ja hi eren. I aleshores es tracta de fer una bona programació i compartir espai, compartir feina i planificar-ho tot molt bé. Aleshores, ara mateix, al carrer de la Llana, estem treballant de la planta baixa cap a baix, l'obra està treballant a la quarta planta de l'edifici. Quan acabi la quarta, s'anirà a la tercera. És a dir, que es mira de planificar bé, i no és que fent una obra, que a vegades passa, es puguin trobar restes, sinó que quan es comença l'obra ja hi ha els arqueòlegs perquè es preveu que surtin restes.
Va. Ara, Josep, també ho comentàvem, hem estat parlant d'aquesta superposició a l'hora de construir, de que a Barcelona hi ha molta, molta vida al subsòl de Barcelona, però que en tingueu constància a dia d'avui. A quants metres s'ha trobat com les restes arqueològiques que evidencien vida a la ciutat de Barcelona?
A veure, entenc per on va la pregunta, però ara explicaré el problema que tinc per contestar-la. La ciutat l'hem feta plana. Hi ha un pendent, mar-muntanya, i l'hem feta plana. Hem de pensar que temps enrere no ho era així. Hi havia els seus turons, hi havia les seves ondulacions, algunes més grosses, les altres més petites. I ho poso un exemple. Allà on hi ha la casa dels entrenesos, al carrer de les Beates, es va trobar una sitja neolítica. Una sitja neolítica que la van trobar escapçada. Vol dir que el nivell on trepitjava la gent en aquell moment, quan utilitzaven aquesta sitja, estava per sobre de la cota del carrer. En canvi, al mercat de Santa Caterina, quan s'estava excavant les restes del convent de Santa Caterina, l'última fase que vam trobar va ser la neolítica, que estàvem uns quants metres per sota aquest mateix nivell de circulació. És a dir, que en un espai molt curt hi havia un desnivell molt gros, i això ara no ens en fem a la idea nosaltres. És a dir, a quina fundària? Depèn de la cota a la qual partim. És a dir, quin era, a on era el terreny que aquella gent estava trepitjant en aquell moment. Llavors, el que s'ha fet a l'Eixample és allà on hi havia un turó es va escapçar, i allà on hi havia una fondalada s'ha fet un rebler perquè els carrers ara els tenim plans. Aleshores, 6, 7, 8 metres podríem arribar tranquil·lament en alguns casos.
Déu-n'hi-do, no, no, és curiós tota la història i el fet de que hem fet la ciutat plana perquè ens sigui tot més còmode, però del que sí que s'ha trobat, per exemple, de les restes de la muralla, de la primera muralla medieval del segle XIII que s'han trobat en aquestes obres que es fan a la Rambla, seran visibles? Es podran veure per tothom?
No, no, no. Tal com s'ha trobat, no es poden veure ni recomanable. Una part és per allà on circulen els cotxes i l'altra és per on circulen els vianants, per on caminen i passegen. És difícil en un espai urbà com aquest poder compaginar les dues coses. Perquè penseu que aquesta muralla en alguns llocs es troba un metre i mig per sota el nivell actual del carrer, però és que, a més, pot baixar 4 metres més cap a sota. Allà hauríem de fer un sistema de fossats al mig de la Rambla, però no podria passar ningú, que seria realment problemàtic. I llavors tot el sistema de drenatge, de buidat d'aigües el dia que plogui, que segur que algun dia torna a ploure, i qüestions d'aquest tipus, allà ho fa difícil. Llavors, la solució d'ensenyar-ho es fa allà on és més factible. En tot cas, el que intentem és que això no es destrueixi, és a dir, que es conservi. Potser més endavant ens fan una reforma de la Rambla que ens sorprèn a tots i ho podem ensenyar tot, però ara mateix no és pertinent i el que es fa és conservar les restes.
Perquè, Josep, abans ens ho explicava l'Olma, doncs ho estàs explicant molt bé, aquesta descoberta a la Rambla de més de 20 metres de la primera muralla medieval del segle XIII. És normal en arqueologia trobar 20 metres de muralla del segle XIII, per exemple?
Sí, i a Barcelona també, per exemple, del segle XIII no, però del XIV el parc de la Ciutadella hi és pràcticament tota, a una cota determinada, però s'ha anat treballant i ha anat sortint i ha anat apareguent. Fa uns anys es va excavar el portal de Sant Daniel, que es conserva 2,30 metres d'alçada, i els edificis que hi ha a l'interior del portal de Sant Daniel, i fins i tot que et diria que el convent de Santa Clara, si l'excavéssim, també el trobaríem. El que passa que sabem que són allà, a dalt hi ha un parc, gaudim del parc mentrestant i en parlarem de l'arqueologia un altre moment, però a la Rambla hi ha molts edificis pujant la Rambla al costat dret que els fonaments dels edificis és la muralla medieval.
Wow.
Va entrant i sortint, però alguns edificis l'hem localitzada fent de fonaments d'aquests. És la muralla, és la muralla. A veure, surt més barat mantenir-la i fonamentar-la damunt que fer-ho tot nou, evidentment. Clar.
Ara parlaves de la muralla cap amunt, diem-ne de la Rambla cap amunt. Si ens fixem en la muralla de la Rambla cap avall, a mi hi ha una cosa que m'encurioseix moltíssim, que no sabia, i és que la muralla que s'ha trobat era la que protegia la ciutat de Barcelona durant la guerra en França, ara fa molts anys, però no protegia Barcelona de la part de mar, que sembla ser que hi hauria, no?, una altra muralla que protegia la ciutat per la banda de mar. Aquesta muralla, se'n té constància? Teniu previst fer-hi algunes obres per intentar de descobrir-la? O com està la situació?
En alguns espais ja s'ha estat treballant. Ja s'hi ha treballat, per exemple, el baluard del migdia, que es veu sencer. Allò és la muralla del segle XVI, per exemple. En algun tram del color del Passeig Colom també s'ha localitzat, a davant de les drassanes també s'ha localitzat, i és en diferents trams. A veure, seria veure una miqueta l'urbanització de la ciutat. Hi ha unes muralles romanes que es construeixen amb la fundació de la ciutat i fins al segle XIII no s'utilitzen les mateixes muralles, però la ciutat ha crescut tant que es fa necessari fer-ne una, que és la de la Rambla. Quan s'acaba de la Rambla, al segle XIV estem agafant aquesta mateixa muralla, al segle XIV-XV l'estem baixant pel costat que ara en diríem de la Ribera, però la part de mar, la part de port, no es tanca mai. I fins i tot més endavant, aquesta mateixa muralla, la de la Rambla, gairebé queda obsoleta i es fa la que envolta tot el Raval, la que aniria per Ronda Sant Antoni i Ronda Sant Pau. O sigui, va creixent, fins que arriba un moment que les muralles no serveixen per res. I llavors és quan es deixen de fer i s'acaben d'enderrocar.
Mm. Escolta, ens han quedat moltes coses pendents. Segur que tornarem a parlar perquè de tresors al subsòl de Barcelona n'està ple. Josep Pujades, cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Doncs encantats de poder parlar amb vosaltres i explicar el que faci falta.
Gràcies, Josep, per una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu-siau, bon dia.
Gràcies, Elma.
De res, Déu-n'hi-do, tot el que amaga...
És molt interessant.
...al subsòl de Barcelona. Jo, de veritat, que dius... Uau, què tenim als nostres peus? I és una cosa que a mi em continua fascinant, la superposició, perquè a mi de petit algú m'explica que tot el que hi havia, o sigui, que la nostra vida està sota i que l'hem anat construint, a tu no et genera com molta curiositat pensar com serà la ciutat d'aquí molts anys?
Clar, per exemple.
Dius, què farem? Posarem terra i tots els gratacels que tenim amb...
Anirem amunt.
Sí, com que la Torre Agbar serà al metre zero. És que és molt bèstia.
Imagina't. Curiós tot plegat, mira, jo li preguntava al metro perquè em sembla tan curiós tot plegat que jo he estat a Roma diverses vegades. La primera vegada que vaig anar em va sobtar molt que tinguessin una línia de metro. Ara en tenen dues. Però, esclar, no, és que no en poden fer més.
No, perquè ja tot el que trobarien l'haurien d'aturar, no?
Sí, cada 5 metres troben alguna cosa.
I segur que per fer la que hi ha actualment van haver de carregar-se moltíssima cosa.
Segurament.
Però, clar, era un o transport públic o museu al públic.
És així.
Les dues coses costen.
Giró, gràcies.
Que vagi bé.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Sanahuja, bona vesprada.
Bona vesprada, Joan Trias.
Avui, deixa'm-ho dir això. Tens el teu tècnic preferit, ho dic per si vols fer-li una declaració, una carta d'amor.
Bueno, me enamoré de tus ojos, me enamoré de tu ser... Y no puedo vivir si no tengo tu querer. Es aquí donde hacemos la declaración.
Exacto. Sí.
Estoy muy contento. No, que Xavi es un... La verdad es que yo flipo, porque no está cada día a los controls y con esposa
clar.
Controla molt. Es que es
veritat. Evidentment que controla molt.
Es molt ágil. Es como si portés molt temps fent-lo.
Ningú diria,
No m'ho explico. Perquè tu que vas arribar aquí abans de la primera pedra, no? Tu vas posar la primera pedra de Radio Estel, no? Bueno, sí. Et conserves bé, eh? Bueno. Escolta, molt bé. Mira. Que tenim uns minutets, tenim 8 minuts per fer una repassada de dimarts a Foro Cotxes. Tira-me la cinto, Xavi Aguilar. Ara. Et comento, Xavi, hi ha un ball que fa José que és així.
Sí, ell va fent això.
Així. Ara, molt bé, ara ho estava, ara estem contents. Vinga, va, doncs comencem la repassada. La última corredora de la Marató de Sevilla tardó 6 hores i 10 minuts en completar-la. Tira el swap, que així...
6 hores,
6 hores i 10 minuts en completar-la.
Jo no faig amb 6 hores, també t'ho he dit, però clar.
No, ni jo tampoc.
Compte,
O sigui, té mèrit, però...
6 primer... hores podem calcular, perquè són 42 quilòmetres, no?
Calcula, 42... No, jo no puc fer-lo, no tinc cervell per... I
ara,
a més,
Xavi,
aquestes hores...
Xavi ens ho farà.
No, Xavi passa de tot, absolutament. Bastant que ha tirat el swap. Bastant que ha tirat la sintonia correcta. Escolta, vale. Doncs... No, primera resposta, eso es andar una marató.
Fixa't.
Andar una marató. Després et porto un cas que ha agradat als xurs.
7 quilòmetres per hora.
7 quilòmetres per hora.
Sí.
Bueno, és poc, no? En principi és poc. Sí. Bueno, ho ha fet amb calma, amb la calma.
Exacte.
No tenia pressa. Ningú li esperava, saps?
Trote cochinero, que en diuen.
Jo sí que et dic una cosa. Si la resta ho han fet en un temps, posem entre 3 hores i mitja, no? Podríem... Donant-li marge, perquè la gent que ho fa...
Clar.
La gent de la meta... Perquè hi ha un vídeo de quan arriba.
Hi ha un vídeo?
Hi ha un vídeo d'Instagram. Exacte, hi ha meta i hi ha gent, que deben ser els familiars.
Compte, clar.
Però, clar, la resta ja estan a casa seva dutxats i fotent-se un burger, una hamburguesa.
Sí,
i ella no, ella arriba tranquil·lament i tal, i rep un aplaudiment.
Ai, pobre.
Bueno, que va estar guai. Després, un altre tema que els agrada molt als xurs, coses del money. sofà de paret por solo 44.999 wow. euros. I et porto, perquè posen l'enllaç,
sí.
Et porto l'enllaç de la pàgina on tenim aquest sofà de paret, val? Sofà paret PK26
no
Fritz
peus,
Hansen.
Això.
No té peu.
Està encullat, no?
Està enganxat a la paret, d'alguna manera.
Veus, no, sí, no, no, sí, sí que té peu, que fa com la volta.
Està, és com una tele de...
No
de...
fa com la volta?
No, 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 para aquí, ah, mira, para aquí al final.
Ah, val, val, o sigui, val, val.
És
val,
com
val.
Una tele de paret en val. Versió sofà, per així, penjada
sí,
a la paret.
Sí, està com collat.
Val? Llavors, efectivament, costa 44.999
però...
euros.
Per què, exactament?
Perquè hi ha gent que és així d'imbècil.
Hem trobat el per què?
No, el per què, jo et passo...
sofà,
respostes del xus. És un sofà.
Mare Déu.
A més, és com molt fi. No és un sofà que tingui pinta de ser massa, massa còmode. Però bueno,
no, ahí és, està. Mira, perquè la gent es faci una idea, és com una mena de Chester, sense braços...
I sense res.
I collat a la paret.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Llavors, els xus diuen, dentro de poco en su ministerio más cercano. Consideran que, saps què passa?
Per menjar xurros.
Exacte. El Apple de los sofàs,
sí,
diuen per aquí.
Sí, té una mica.
Hi ha gent que ha investigat la pàgina, jo no m'he parat, però hi ha gent que ho ha fet per mi, diu, sí. Hay sillas por 12.000 euros.
Uau. Uau, pues sabem la marca.
Per què no les portem? No? Sí, la marca és... Espera't, que t'ho miro per aquí. La marca és...
Ikea no és.
Ai, doncs ara no ho veig. Pues sí que ho he vist, sí que sortia a la pàgina.
Sortia,
no
s'ha
no ja. Imprimit. Bueno, escolta, no, però mira, tinc una resposta d'Ikea. En un any lo tienes, primo hermano de Ikea, veus? Por 400 euros.
Clar, tu mantens tu, és el mateix, però tu colles tu a la paret.
Hi ha un que diu, está. Le llevas las fotos a un soldador y un tapicero y te lo hace igual por menos de 1.000 euros. No?
Sí, sí,
no
sé.
Lo primero de todo, hi ha una altra resposta.
Ay.
Si te gastas ese pastizal en un sofá, por lo menos que esté bien tapizado. Se ve al vivo que no está literalmente perfecto. ¿Y cómo cojones pones el empalme del tejido del ancho en el lateral donde se ve? Es que no puede ser. Sofá de 1.000 euros que son casi 50.000.
Claro, claro. Es que... es una barbaridad.
Y la darrera respuesta es...
Esplau.
Poco me parece.
Poco me parece.
Después ya una alerta urgente, ya tú dic. Alerta urgente, viene una ola de frío desde el jueves 22 de febrero.
De unido.
Sí, bueno, yo no lo he mirado, no lo he comprobado, pero el Shurs... Ah, el Xavi Glans confirma que sí.
Sí, sí, sí.
Que a partir
sí, sí.
del dijous farà més fred.
Sí, baixa de cop la temperatura.
De cop, eh?
Sí.
Ah, doncs tindré que recuperar la meva, el meu anorak. Vale. Després, coses que te hacen envejecer más rápido. Val? La ansiedad constante. Aquí fan molts matisos perquè diuen que això no tal. Bueno, trabajar por la noche. Disfrutar lo botado, que és una de les coses que m'estimen.
Disfrutar lo botado.
Trabajar directament i vestir-se mal. Aquestes jo podria, crec que són tops als xurs. I els darrers minuts els dedicaré a un tema que jo crec que és el més transcendent de tots el que he trobat avui, que és...
Compte, eh?
¿Cuál es la sopa más sabrosa que habéis probado nunca?
Oh!
Parlem de sopes, eh?
Compte, eh?
Caldo. Brou.
Brou.
Vale. Esa sopa que no podéis olvidar. Llavors, te explico. Un ramen que me comí en Tokio en un bar muy random al azar.
El ramen. Ahí m'agrada molt, eh?
A mi també. Perquè el caldo té un sabor allà concentrat.
El caldo porta hores i hores dona i hores i hores,
que,
eh?
És que dona igual el que li posis. El caldo aquell ho
és
fa tot bo.
Boníssim, sí.
Diu, alguna china con plus de glutamato, que no sé què és, però
no,
bueno.
No sé què vol dir.
Mi madre una vez hizo una sopa para los garbanzos y le metió tal cantidad ingente de huesos de jamón, papada de gallina, etcétera. Menuda punyetera delícia. Ell ho diu, més apocopat.
Jo he dit, que la meva mare fa un caldo.
La meva, això,
uau.
Ressuscita un mort.
Sí.
El tinc aquí, eh? El tinc aquí, sí, el cervell sí, sí. clavat.
D'aquells que són grocs.
Home, i tant. Però grocs no amb colorante, no?
No, de la substància
que ha agafat allò.
Ara.
De la substància que ha agafat, hores i hores, com tu dius. Sopa alpujarreña, saps això?
No sé.
Ja ho investigarem, com és. Mira, aquest m'ha agradat molt perquè és una solució que he d'admetre, mea culpa, m'obro un canal un altre cop més sí. en aquests micròfons, que jo ho he fet.
Ai.
Migas de pan en el caldo de los callos.
Ah.
Com a sopa. També et dic una cosa. Si poses el caldo de los callos amb moltes migues de pa, acaba sent com una massa.
Jo és que t'anava a dir, no poso migues de pan. Saps el que vull dir?
Xucla el pa, allò.
Jo poso el pa.
El pa directament. Molt bé. Bueno. Una que me hice con pastillas de ave crema y fideos. Aquest el nivell molt baix, ¿vale? I després, per exemple, sopa de pescado con rape de bogavante, que això sona molt bé,
Sí.
I diu, una de cocido bien hecha con mucha grasa,
uh-huh.
que esté color marrón anaranjado y te sature el paladar. és la millor sopa que existe.
Doncs està molt bé.
Està molt bé. Està molt bé. Hi ha altres, sí, variants, eh?
Sí?
Sí, del món, però no les he portades perquè no sabia ninguna quina era i no em donava temps de buscar-la. Sí.
Hi ha una... No sé si és una sopa o és...
O què?
Si és una sopa de peix o és directament un peix. Diria que és a Noruega, que va amb una llauna Noruega. I és, un, és com podrit.
És... Com?
Que obres la llauna i es veu que allò no ho pots olorar. Que es veu que és un manjar.
I tu has de menjar?
Sí, 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 es veu que és un manjar absolutament bestial.
Però tu pots, perdona, pots dissociar l'olor del sabor? Perquè a mi, si fa mal olor...
Clar.
Em costa prou,
no sé.
Em costa
prou. Això existeix, ho buscarem.
Vale, ja ho buscarem.
Escolta'm, digues, segur que t'estàs preguntant què hi ha demà en aquest programa.
Mira, fa estona.
Doncs Raquel Serrat, responsable de dones i membre de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, per parlar d'aquestes mobilitacions previstes a Madrid i la situació agrària a Catalunya, a més des del sector pagès de les dones, que està molt bé tractar.
Home, i tant, ho estava pensant.
Aquest tema. Sí. Tindrem la tertúlia esportiva, com sempre. David Balaguer amb les coses quotidianes, l'entrevista cultural, parlarem del nou llibre, la nova novel·la de Blanca Busquets, com Els dies robats, veu clara, Clara Luna, viure en salut, com sempre, Carretera i Manta, la Girocleta i el Bona Vesprada. Això serà demà, quan tornem a partir de les 8 del matí. Us deixem ara amb l'Estel Migdia de Xavi Toscano i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.